Bon dia. Una de cada quatre persones que acudeixen a Càritas Garrotxa a demanar ajuda treballen.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La meitat de les persones que ens venen a demanar ajuda no tenen una vida estable, pràcticament, sí, estem parlant d'un 50%, és a dir, que estan visquent en situacions, diguem-ne, no molt beneficioses per el que és la família, com he dit abans, visquent famílies senceres amb habitacions, compartint pisos amb moltes altres persones, que inclús de diferents nacionalitats i orígens. La problemàtica d'aquí se'n deriva és bastant greu.
Acaben d'escoltar el president de Càritas Garrotxa, Eduard Labian, en declaració als micròfons a Ràdio Olot i Olot Televisió. La dada que ara fa uns instants comentàvem és una de les que s'extreuen de l'estudi FOESA del 2025. En el cas garrotxí també es constata que a la Garrotxa Càritas va atendre gairebé un centenar i mig de persones i de retruc prop de mig miler comptant les famílies. Darrerament també estan atenent moltes persones que volen regularitzar la seva situació al país. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 27 d'abril de 2026.
El dia en 4 minuts.
La plataforma ciutadana Som Garrotxa ofereix formacions per acompanyar persones que vulguin obtenir la regularització extraordinària. Fa uns dies van aplegar més de 200 persones al Núria Social. L'entorn i el moviment es converteixen en el gran motor del sismògraf. La directora del festival, Tena Busquets, creu que ha estat un encert haver començat el dia de Sant Jordi i avança que l'any vinent incorporaran més propostes dedicades a la meditació i contemplació. Es reivindica la literatura sobre dansa amb la inauguració d'una lleixa de llibres sobre dansa a la Biblioteca Maria Vaireda. Aquest acte, marcat dintre del Festival Sismògraf, ha convidat coreògraf, ballarins i acadèmics del món de la dansa a ficar un llibre a la lleixa i fer una intervenció davant del públic. Èxit en el concurs de dibuix infantil del Dia de la Mare. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha celebrat la seva 48a edició, com ja és habitual, davant de l'escultura de Josep Clarà, la maternitat. En esports, la Unió Esportiva Olot no aprofita el primer matchball i s'ho jugarà tot a l'última jornada. L'equip de Roger Vidal va perdre el camp dels Reus per 1-0 per culpa de l'enèsim gol de penal en contra. En hoquei patins, l'hoquei Olot suma un punt que val una permanència. Els olotins empaten a 3 davant del Club Patinal Alcorcón i certifiquen així la seva presència a l'hoquei plata una temporada més. També parlarem de tenis taula perquè el Club Tenis Taula Olot va perdre la final de l'Europe Trophy contra el Panathinaikos. Els olotins van perdre per 3-0 contra el gran favorit a l'Europe Trophy, el conjunt grec, en la que va ser la seva primera final europea de la seva història. I a la contraportada parlarem de les dones artistes de Sant Just d'Esberg, que són les protagonistes en l'exposició que acull l'àmbit a Sant Lluc. Diverses obres, tant pictòriques com escultòriques, donen a conèixer una obra diferent i que també va més enllà.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. L'actualitat en l'àmbit nacional i internacional precisament passa per l'Audiència Nacional, que ha eximit a Jordi Pujol de declarar per l'estat de salut i queda exonerat de la causa contra la seva família. Els forenses i el tribunal han dictaminat que no està en condicions de ser interrogat. Per la seva banda, Jordi Pujol Ferrusola diu que el seu pare mai els va donar detalls dels diners familiars a Andorra. El fill gran de l'expresident respon al fiscal de l'Audiència Nacional que els diners fiscalment opacs no deixen rastre. Protestes en dos instituts de l'Hospital contra el pla per incorporar-hi Mossos de paisà. Sindicats i famílies mostren així el seu desacord amb la mesura, que consideren que no resoldrà els problemes de convivència i que només aconseguirà desplaçar el problema. En successos, presó provisional sense fiança per a l'home detingut per matar la seva mare en un sociosanitari de Barcelona. Ell mateix va trucar al 112 i va confessar el crim. Milers de persones fan cua a la Fira de Girona per participar en el càsting de figurants embolicats de Disney. Els primers de la cua van arribar diumenge al matí i han passat la nit al ras. i la Global Summit flotilla a Salpa d'Itàlia amb 56 embarcacions. La missió vol trencar el bloqueig il·legal israelià i impulsar l'apertura d'un corredor humanitari permanent. L'apartat meteorològic d'aquest dilluns, gran part de Catalunya viu un dia assolellat. Malgrat tot, a primera hora ja s'han acumulat alguns núvols, especialment a zones de la Catalunya central o trams del litoral. Pel que fa ja a aquest migdia i tarda, la resta de núvols creixeran cap a casa nostra, a la zona del nord-est del país. Es repetiran ruixats i tempestes puntualment intenses i acompanyades de la calamarsa, especialment en punts del Pirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat un avís per intensitat de pluja per acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Pel que fa a temperatures, ronden ja a molts punts de Catalunya superiors als 20 graus. A casa nostra, general, mesures de temperatures màximes entre els 21 i 25 graus. I a casa nostra, també pel que fa demà dimarts, no serà una excepció el dia d'avui, una tònica que seguirà també al llarg de la setmana, en uns ruixats que seguiran concentrats especialment al terç nord de Catalunya.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 27 d'abril de 2026. Comencem parlant d'una de cada quatre persones que acudeixen a Càritas Garrotxa a demanar ajuda que treballen. És una de les dades que s'extreuen de l'estudi FOESA del 2025. En el cas garrotxí també es constata que a la Garrotxa Càritas va atendre gairebé un centenar i mig de persones i de retruc prop de mig miler comptant les famílies. Darrerament també estan atenent moltes persones que volen regularitzar la seva situació al país. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
L'informe FOESA del 2025 constata que a Catalunya 1.351.000 persones es troben en situació d'exclusió social. A grans trets, l'estudi reflecteix una societat cada cop més fragmentada, amb una classe mitjana trencada i amb greus problemes d'habitatge, a més de precarietat laboral, fet que fa que moltes persones no arribin a finals de mes encara que treballin, un encariment de la vida i també una pobresa que s'hereta, tot de característiques que es plasmen també a la Garrotxa. De les dades garrotxines destaca que durant l'any passat Càritas Garrotxa va atendre 141 persones i això suposa a nivell familiar una mica més de 400 persones i que les dones segueixen sent les que van a Càritas a demanar ajuda, una xifra que se situa al 65%. De les 141 persones ateses, el 26% treballen i un 66% no treballen però busquen feina. Un 46% de les persones que acudeixen a Càritas Garrotxa no tenen llar estable. En parla Eduard Gavian, president de Càritas Garrotxa.
La meitat de les persones que ens venen a demanar ajuda no tenen una vida estable, pràcticament, sí, estem parlant d'un 50%, és a dir, que estan vivint en situacions, diguem-ne, no molt beneficioses per el que és la família, com he dit abans, vivint famílies senceres amb habitacions, compartint pisos amb moltes altres persones, que inclús de diferents nacionalitats i orígens. La problemàtica d'aquí se'n deriva és bastant greu.
A més, les persones que es poden permetre viure sota un sostre veuen com la seva economia se'n ressent un cop han de fer front a la despesa en l'habitatge.
Estem parlant de que quan has pagat un lloguer, a vegades fins i tot una habitació, que estem parlant de 400 euros o el millor, per una habitació, una família, evidentment cauen en el que se'n diem pobresa severa. Aquella família no pot fer front a una despesa extraordinària.
En els darrers temps han notat un increment de visites per temes administratius, papers, permisos de residència i per tràmits diversos respecte a altres anys, també pel tema de les regularitzacions. Asseguren que hi ha moltes persones que no es poden permetre pagar un advocat. Segons les dades del 2025, una de cada tres persones ateses es troba en situació regular.
Totes les persones que ens han anat vinguent darrerament per demanar regularització de papers, doncs que estem ara fent aquesta regularització extraordinària i treballant per cridar-los a per reunir tota la documentació i poder-los donar una manera digna de poder-se guanyar la vida, perquè és que hem de pensar que el 80% de les persones que venen aquí venen amb intenció de formar-se, de treballar i de afegir-se a la societat, integrar-se amb la societat. Si no tenen papers, evidentment això és impossible. Ha passat més de 20 anys des de l'última regularització i les situacions ara són molt més complexes que abans.
Des de Càritas Garrotxa el que més els preocupa és la cronificació de la pobresa.
És bàsicament aquesta cronificació. La cronificació al veure que no reduïm la quantitat de persones que ens venen a demanar ajuda. Aquesta és la qüestió més clara. Si estàs anant cada any amb màxims el que podem atendre, està clar, no? Perquè és això. Vull dir que segurament si tinguéssim més disponibilitat, més diners i més recursos, pues segurament faríem més feina. El que passa és que arribem fins on arribem.
Tot i això, asseguren que la Garrotxa és una comarca solidària.
A la mateixa línia, la plataforma ciutadana Som Garrotxa ofereix formacions per acompanyar a persones que vulguin obtenir la regularització extraordinària. Fa uns dies van aplegar més de 200 persones al nucli social. Asseguren que és un moment històric i que cal acompanyar a moltes persones nouvingudes a Olot que viuen en situació vulnerable.
La plataforma ciutadana Som Garrotxa està organitzant trobades per donar a conèixer i acompanyar persones que sol·licitin els tràmits de la regularització extraordinària presentada pel govern estatal. Fa uns dies al Núria Social, més de 200 persones van ser presents a una de les sessions de formació. Laia Costa és jurista i membre de Som Garrotxa.
Perquè com a plataforma ciutadana el que pretenem justament és millorar la convivència entre veïns i veïnes i per tant hem pensat que el procés de regularització és una oportunitat única que tenim com a veïns i veïnes per conèixer veïns i veïnes que normalment no els coneixeríem i per tant entra molt bé, no? en els objectius de la nostra entitat.
Som Garrotxa és una plataforma veïnal que té com a objectiu trencar el discurs contrari a les persones nouvingudes que asseguren que hi ha actualment, compten amb una xarxa de voluntaris a diferents àmbits i ara s'han organitzat per oferir solucions per la qüestió de la regularització extraordinària.
La regularització extraordinària és un moment històric, perquè realment és extraordinària. La última va ser l'any 2005, per tant fa 21 anys que no n'hi ha cap. Sabem que la llei d'estrangeria deixa fora moltíssimes persones i això ho demostra aquesta regularització que a Catalunya pot suposar que tinguin autorització de residència i treball més de 200.000 persones. Per tant, està clar que el problema és la llei d'estrangeria, però benvinguda aquesta regularització.
Des de la plataforma ciutadana asseguren estar satisfets de poder formar part de la xarxa d'administracions i altres entitats que treballen amb aspectes socials i d'acompanyament a persones nouvingudes en situació vulnerable.
Estarem al costat de les administracions públiques que s'hi posin. Estem ja en contacte amb el Consorci d'Acció Social, amb CEPAIM, amb Càritas, amb Creu Roja i per tant la idea és que entre totes ho fem tot. Llavors el que no arribi una ho farà l'altra. Per tant estem contentes de poder participar també en les xarxes ja establertes i professionals que ja hi ha a la Garrotxa. I per tant, és això, us estem acompanyant, però des de la societat civil.
Lamenten, però, que Olot no es faci un pas més per ajudar persones que tenen feina, però que en altres àmbits de la vida, com per exemple l'habitatge, estan desprotegides.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes a la pàgina social i cultural. L'entorn i el moviment s'han convertit en el gran motor del sismògraf d'enguany. La directora del festival, Tena Busquets, creu que ha estat un encert haver començat el dia de Sant Jordi i avança que l'any vinent incorporaran més propostes dedicades a la meditació i contemplació. El sismògraf d'enguany ha comptat amb més d'una trentena de propostes centrades a la celebració de la primavera i reivindicant la sostenibilitat i el medi ambient, sempre des de l'optimisme, informa Néstor Carvajal.
Conclou el festival sismògraf que ha acollit artistes, ballarins i companyies de l'àmbit nacional i internacional. L'edició d'aquest any ha agafat un color verd més orgànic amb la intenció d'enfocar la sostenibilitat, el medi ambient, com a protagonistes. Des de l'organització, però, alerten que ho han volgut fer amb optimisme i celebrant la primavera, ja que admeten que a vegades pequen massa de pessimisme. La directora del festival, Tena Busquets, valora el retorn que ha rebut el festival per part de la ciutadania i els espectadors.
D'haver pogut gaudir dels propis cossos en espais naturals o seguint un artista o fent coses vàries que hem proposat durant tot aquest festival. Jo crec que ha sigut aquest festival on hem estat bé amb aquest benestar que proposàvem, caminant, o sigui, hem fet aquest passeig que jo crec que s'ha convertit en un passeig, en un festeig, en una celebració, no? En una celebració dels cossos individuals, dels cossos col·lectius, dels cossos posats a la natura i de que puguem gaudir junts, juntes, fer-ho en pau.
Una de les més de 30 propostes d'aquest festival de primavera i que ho ha tancat ha sigut el Parc Nou en Moviment, on 5 companyies de tot l'estat espanyol han fet dansa als diferents racons del Parc Nou.
Comencem amb el Vivalboa, que és una companyia de Galícia, que fan una cosa molt divertida amb una mena de xanques així amb amortidors, i és una coreografia com molt fresca i molt, molt divertida. Després entrarem i veurem 4 companyies més dins el parc, 2 al Prat de Dalt, 2 al Prat de Baix. Ells són Erain, una companyia de Navarra, la Joven de 180, que són de Madrid, la Laia Santanà i l'Àngel Duran, que són catalans. I acabarem amb aquesta peça Jarana, de la Laia Santanà, que és una peça que convida el públic a ballar, a disfrutar, i esperem que acabem així doncs, aquest Sismògraf 2026.
Busquets insisteix que el retorn del format i l'elecció de les propostes ha sigut molt positiu i creu que va ser encertat començar el dia de Sant Jordi el festival. Pel que fa a l'any vinent, la directora avança que tenen la intenció d'incorporar més activitats col·lectives, més meditatives i de caràcter contemplatiu. A més, també volen continuar amb les col·laboracions als centres educatius i ja estan en contacte.
També en Cultura reivindica la literatura sobre dansa amb la inauguració d'una lleixa de llibres sobre dansa a la Biblioteca Maria Vaireda. Aquest acte marcat dintre del Festival Sismògraf ha convidat coreògraf, ballarins i acadèmics del món de la dansa a ficar una llibre a la lleixa i fer una intervenció davant del públic. Des d'Explica Dansa, organitzadors de l'esdeveniment han aprofitat per fer una crida a totes les biblioteques per revisar el contingut relatiu a dansa, ja que poder falten més dels que hi hauria.
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, durant el primer dia del Festival Sismògraf, dintre la Biblioteca Marià Vaireda del Centre d'Olot s'han fet diferents activitats i propostes. Una d'elles ha sigut la inauguració de la lleixa de llibres de dansa, on s'han apropat ballarins, filòsofs i entesos de la dansa. Parla la directora del festival, Tena Busquets.
D'alguna manera el que vam imaginar era que podíem convidar doncs, a ballarins, ballarines, coreògrafs, escriptors que han escrit sobre dansa, periodistes, acadèmics, o sigui, crítics, teòrics, gent que està al voltant de la dansa i que ha escrit o que li han escrit llibres, doncs que els podíem convidar a regalar aquest llibre en aquesta lleixa de la dansa que inaugurarem aquí a la Biblioteca Marià Vaireda d'Olot.
Tena afegeix que tota la gent que ha ficat un llibre a la lleixa ha fet una intervenció breu lliure. La membre de l'Explica Dansa, Beatriu Daniel, explica que és una qüestió en la que la dansa canvia de forma i esdevé lletres.
El moviment passa a ser lletra a partir del moment que alguna d'aquestes professionals decideix posar paraules a la seva feina, cosa que normalment els ballarins doncs, fan de ballarins i es mouen, no?, amb el cos. En aquest cas han fet un exercici d'escriure les seves experiències i deixar testimoni, que és un testimoni escrit que queda doncs, amb llibres, que veureu que hi ha llibres d'història, llibres de teoria i tècnica de dansa, llibres monografies i també, per altra banda, tenim diversos llibres de companyies de dansa i col·lectius que existeixen a Catalunya, que són els que conformem la dansa contemporània d'aquest país.
Daniel també fa una crida a totes les biblioteques del país i que revisin què tenen de dansa, ja que segurament els hi falten forces llibres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Èxit en el concurs de dibuix infantil del Dia de la Mare. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha celebrat la seva 48a edició, com ja és habitual, davant de l'escultura de Josep Clarà, La Maternitat. Informa Jan Bretxa.
Com ja és tradició, la prèvia del Dia de la Mare comença amb el concurs de dibuix que celebra anualment. És la seva 48a edició i el guanyador d'aquest concurs serà la portada de la jornada del Dia de la Mare l'any vinent. Infants d'arreu d'Olot i de la comarca s'apropen fins a la icònica escultura de Josep Clarà, La Maternitat. Allà, amb una cartolina blanca i els seus estris, han de recrear aquesta obra. Quan els infants entreguin el seu dibuix, es passarà a ser valorats per un jurat professional. I hem volgut parlar d'això amb Francesc Muñoz, vicepresident del CIT.
Tenim un jurat, hi ha entesos en dibuix, hi ha entesos en pintura, després hi ha un secretari del CIT que també valora, vull dir, no ho agafem a la babalà. Hi ha experts que valoren el treball, sapiguem que són mainada, vull dir que no, possiblement no tenen una experiència de pintors, però sí, hi ha un jurat que està qualificat.
Tot i portar 48 edicions, cada vegada es troben més les dificultats tecnològiques i sobretot per la intel·ligència artificial, que tapen i menyspreen les creacions humanes. Hem volgut saber què diu el CIT sobre això.
És la 48a edició aquest any i volem lluitar perquè això continuï. Sabem que avui dia les tecnologies és el que més prima, però jo crec que el dibuix i la interacció i això ha de continuar. I com a mínim la Junta volem continuar lluitant per això.
El mateix dia de la mare, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda a la Sala Turín, es revelarà el veredicte final i el lliurament de premis d'aquest concurs de dibuix.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que no va aprofitar el seu primer match ball ahir al migdia i s'ho jugarà ara tot a l'última jornada. L'equip de Roger Vidal va perdre el camp del Reus per culpa de l'enèsim gol de penal en contra. Va arrossegar un mal inici de partit i va ser incapaç de reaccionar. Els olotins ara hauran de guanyar diumenge el València Mestalla a partir de les 12 a casa o esperar resultats favorables per certificar la permanència. Ens ho explica en David Planella.
L'Olot es va veure superat per les circumstàncies, es va sentir petit en un estadi municipal de Reus amb més de 3.500 espectadors i asfixiat per un rival que va sortir amb força. El Reus va fregar el gol amb un xut d'Ostrell que buscava l'escaire i amb una pilota al pal de Sandro Toscano. Dues ocasions molt clares que van precedir la jugada clau del partit, el penal que va cometre Pau López i que Ricardo Baz va transformar l'1-0 al minut 23. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sabíem que venir a aquest camp, amb el que ells s'estaven jugant, també hi hauria el factor afició, no? que els primers minuts sortirien molt intensos, amb una pressió més alta, i ho sabíem, estàvem preparats per això, però després l'equip li ha costat, no? Vam ser capaços d'interpretar que poder no calia córrer tant riscos com hem corregut, i ens hem anat posant a l'àrea per culpa nostra, en reinicis, amb dubtes, i havíem de ser poder més directes els primers minuts, no? I això va fer que ells anessin agafant vida.
Després del gol, el Reus va poder fer el segon amb un doble xut que van treure Ballester i Robert. Era el minut 32 i fins aleshores ni rastre de l'Olot en atac. Va ser a partir de llavors que els olotins van començar a treure el cap en el partit. De mica en mica van anar guanyant terreny i van acabar tancant els reusencs al seu camp. El problema va ser que no van crear ocasions clares de gol. Dos xuts que va blocar Dani Parra, de Salvans i de Pedro, van ser els únics intents de la primera meitat i a la segona, tres quarts el mateix. El Reus va marcar un gol anul·lat per fora de joc i va perdonar en una rematada porteria buida que hauria sentenciat el partit, i a l'altra àrea l'Olot va ser incapaç d'empatar. Només s'hi va costar amb una centrada de Pedro que es va enverinar i que va acabar tocant el travesser. Roger Vidal reconeix que no van estar bé en atac.
Anàvem condicionats per la baixa de Romí, hem hagut d'inventar un banda i era Pedro també es tendència a anar a dintre, Salvans també anava massa per dintre, havia de ser per fora, no? Acumular gent per dintre, però per acabar fora i no hem sigut capaços d'interpretar-ho bé. Ells acumulaven molta gent amb aquests tres centrals i els dos pivots i era per fora, però també és veritat que ens ha costat superar. El Reus és un gran equip, per això està on està, i és un equip que et posa les coses molt difícils.
Amb la derrota al camp del Reus, l'Olot perd el primer match ball per aconseguir la permanència. El segon i últim el tindrà diumenge que ve a casa contra un València Mestalla que ja està salvat. Si guanya, se salvarà. Si no, haurà d'esperar que l'acompanyin els resultats dels rivals directes.
Jornada 34, si guanyes et salves, si no guanyes tens números de descens, per tant a guanyar i ja està.
Abans de l'última jornada, l'Olot té dos punts menys que l'Eivissa, que es troba en llocs de descens directe i està empatat amb el Castelló B, que ja ocupa la posició de play-out. Per sobre, només hi ha el Barbastre, que té un punt més. Els olotins tenen l'average guanyat a tots aquests rivals. L'última jornada es jugarà diumenge en horari unificat. Tots els partits començaran a les 12 del migdia.
En hoquei patins, millors notícies, perquè l'hoquei Olot va sumar un punt que val una permanència. Els últims van empatar a 3 davant del club patinal Alcorcón i van certificar així la seva permanència a l'hoquei plata una temporada més. Els madrilenys van ser capaços de remuntar el 2-0 del descans, però un gol d'Adrià Oliveres a 3 minuts pel final va evitar la que hagués estat la segona derrota consecutiva a casa dels garrotxins. A falta de 3 jornades, l'hoquei Olot ja es troba amb 12 punts de marge respecte del descens i a 8 del play-off descens. L'hoquei Olot tenia la seva primera oportunitat per tancar definitivament la permanència a l'hoquei plata i aquest dissabte a la tarda ho va aconseguir, tot i no guanyar el duel davant del club patinal Alcorcón. Precisament el conjunt madrileny seria l'equip que ara mateix baixaria de categoria i que va mostrar a la Josep Jou que vol lluitar per evitar-ho. La primera meitat va ser d'ocasions per dues bandes i la primera més clara va acabar en gol. Quan només passava un minut de joc, Tomàs Mercè rematava una bola morta fora de l'àrea i superava Rianyo per marcar l'1-0. En un instant, l'hoquei Olot feia allò que no havia fet en les darreres jornades, avançar-se al marcador i començar un duel amb bones sensacions. A partir de llavors, el club patinal Alcorcón feia un pas endavant i a l'altra banda els olotins també tenien ocasions per ampliar el marcador. No ho van fer fins al minut 17 després que l'Ema veiés una targeta blava i els de Lucas Escari es quedessin amb inferioritat, moment en el que Marc Prat marcaria el 2-0 amb un llançament exterior. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Crec que l'equip ha generat suficient com per guanyar. Crec que en moltes fases estàvem arribant i estàvem arribant bé, fins i tot el 2-0 de la primera part ha estat curt. Llavors al final, quan tu no aprofites aquestes accions que tens clares, doncs amb una bola penjada així mig tocada de rebot ens fan el 2-1 i es fiquen una mica en el partit.
A la represa, gir de guió i mala segona meitat de l'hoquei Olot. El club patinal Alcorcón no només va igualar el marcador, sinó que el va remuntar per complet. Va marcar 3 gols en pràcticament 10 minuts. El 2-1 va ser de Juanga després d'una bola penjada. L'empat arribaria després que Nil Mangas rellisqués a mitja pista deixant sol a un Arranz que superaria Raurell. I el 2-3 va ser obra de Willy, rematant una bola a plaer. Però encara quedava un espai reservat per Adrià Oliveres. El garrotxí marcaria l'empat a 3 definitiu a falta de menys de 4 minuts pel final, rematant una bola al segon pal.
En hoquei s'arriba fàcilment, una penjada, un rebot, una presa de decisió que va estar i llavors et guanyen la posició i el resultat era curt i ells s'han sabut ficar en el partit i llavors, com diem, mentalment a la posició que estan sabíem que no es deixarien anar i llavors han vist que tenien opcions a puntuar i aquí també tot canvia. Per altra part, també està bé la reacció de l'equip, al final també que van empatant el partit, tinguent ocasions clares fins i tot per donar-li la volta. Per tant, bueno, al final, mira, ens emportem un punt que ens dona la salvació i ens hem de quedar amb això.
Un empat que val la permanència per a l'hoquei Olot a l'hoquei plata, almenys una temporada més. A falta de 3 jornades per acabar la Lliga, els olotins aconsegueixen el seu objectiu principal i ja pensen en poder tancar el curs amb les millors sensacions possibles. Diumenge al migdia visitarà la pista de l'Espanyol, actual segon classificat del grup i que ara mateix disputaria el play-off de descens. I en tenis taula, el club tenis taula Olot va perdre ahir a la tarda la final de la Europe Trophy contra el Panathinaikos. Els olotins van perdre per un contundent 3-0 contra el gran favorit a endur-se el títol europeu, el conjunt grec. Cal remarcar que és la primera final europea de la història de l'entitat olotina que disputa. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
No ha pogut ser. El club tenis taula Olot no ha pogut endur-se la primera posició de l'Europe Trophy. Un partit contra el Panathinaikos de Grècia, que ja de bon principi era més que complicat perquè els grecs eren els màxims favorits en aquesta competició. En aquesta tercera competició europea, el club tenis taula Olot ha aconseguit fer un gran torneig classificant-se com a invicte en la fase de grups i passant les eliminatòries de quarts, de final i també de semifinals. Tot i arribar bé a la final i competir-la de tu a tu, la tripleta, formada per Miguel Ángel Pantoja, Rafael de las Heras i Damien Provost, no ha pogut aconseguir la victòria contra una tripleta, la del conjunt grec, que ha estat molt eficaç, sobretot en els punts decisius. Tot i això, la temporada del conjunt olotí és pràcticament excel·lent. El tècnic Marc Costa explica que arribar a la final ja és tot un èxit. Un club tenista a l'Olot que li queden 2 partits per acabar la superdivisió. Jugarà ara contra el Visit Pontevedra aquesta setmana i la pròxima contra l'Alacant per tancar la temporada. Ha aconseguit arribar a la primera final europea de la seva història. Per tant, ha aconseguit un subcampionat d'Europa. Ha aconseguit guanyar la Copa del Rei aquesta temporada i, si tot va com ha d'anar, podria tornar acabant competicions europees de cara a la pròxima temporada.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Ja arriba el moment de la contraportada avui amb les dones artistes de Sant Just Desvern, que són les protagonistes en l'exposició que acull l'àmbit Sant Lluc. Diverses obres, tant pictòriques com escultòriques, donen a conèixer una obra diferent i que va més enllà. Una exposició amb significat de territori i solidaritat entre artistes.
La contraportada.
A l'àmbit Sant Lluc s'ha estrenat una exposició centrada en un grup de dones artistes de Sant Just Desvern. Una exposició on no només s'han ensenyat pintures, sinó també obres escultòriques. Concretament, aquesta exposició l'ha organitzada Dolors Puigdemont. Aquesta, originària de les Preses, quan va acabar la seva carrera de magisteri, va anar a viure a la ciutat del Baix Llobregat, Sant Just Desvern, per a treballar de mestra. És allà quan forma el seu grup d'amigues, que fins avui dia pinten i van exposant arreu de Catalunya. La més recent, a Sant Joan les Abadeses. Escoltem a Dolors Puigdemont parlant de les seves obres i amb què s'inspira.
Jo sempre que treballo, o sigui, tots els meus referents són de la Vall d'en Bas. La gent en allà es quedava, sempre em preguntava, però com és que sempre? Dic, és que jo quan baixo l'estudi és com si anés a la Vall d'en Bas.
Dolors Puigdemont ha ajudat a crear un grup de dones garrotxines, artistes com les de Sant Just Desvern, i gràcies a això, les obres que hauran creat les garrotxines aniran a ser exposades al Baix Llobregat, fomentant un intercanvi d'obres i de territori. També hem volgut parlar amb Marta Trepat, que és la presidenta de l'Associació de l'Àmbit Sant Lluc.
La dona sempre ha estat molt amagada, molt a darrere. La majoria d'artistes importants tenen dones artistes que no s'ha conegut la seva obra fins més tard, o diferents situacions, o dones de pagès, inclús, que porten tota la vida pintant i tenen l'obra amagada.
No només és exposar unes obres, al darrere d'això és donar la importància que dones i artistes i pageses, com ha dit Trepat, que durant molt de temps han sigut silenciades i amagades. Gràcies a iniciatives com aquestes, exposicions d'aquest tipus es dona a conèixer artistes i històries que han sigut amagades.
Amb l'exposició de l'àmbit Sant Lluc tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 27 d'abril de 2026. Ara us deixem, com sempre, amb el tercer temps i l'actualitat esportiva que ens ha deixat els conjunts de casa nostra aquest darrer cap de setmana. Nosaltres tornem a partir de les 3 amb més actualitat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.